En primer lloc, el que vull és donar la benvinguda i agrair doncs, en el Marc Sala, que és el que ens donarà, doncs, ens dictarà la conferència. El Marc Sala compagina la seva carrera com a tenor amb la seva faceta de gestor i divulgador cultural. Ha estat finalista en el concurs Vinyes l'any 2016 i ha cantat òperes de Belcanto i de Mozart a Itàlia, França, Alemanya i altres països i també en el Gran Teatre del Liceu. Com a divulgador, regularment ofereix conferències sobre òpera a la Casa Orlandai, però també ha estat convidat en el Conservatori del Liceu, a l'Ateneu Barcelonès, al Teatre Principal de Palma de Mallorca, i amb nosaltres aquesta és la quarta vegada que tenim la sort de tenir-lo doncs, com a conferenciant. Com a gestor cultural va ser impulsor en la temporada d'òpera de cambra dels Amics de l'Òpera de Sarrià, del que va ser artífex durant els tres primers anys. En la conferència d'avui, que jo ja no dic res més, però el Marc ha convidat a la soprano Núria Vilà, que ens cantarà una de les àries de la Madame Butterfly, acompanyada de la pianista Viviana Salicí. Només per acabar, dir-los que com que veig moltes cares noves que no són dels Amics del Liceu, doncs convidar-los a que s'interessin per el que fem, n'hi ha alguns que riuen perquè estem fent propaganda, naturalment. Aquí a la sortida trobaran doncs, uns fulletons com aquest, s'ho miren i segur que els convencerem i a la propera vegada ja tots serem dels Amics del Liceu. De totes maneres, estan sempre convidats, tant si ho són com si no ho són. Marc.
Doncs gràcies. Bé, bona tarda. Bé, gràcies de nou per aquesta presentació i gràcies a tots vostès per venir. Bon any. I, bona òpera, avui parlem de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, una òpera, si no tinc mal entès, la setena òpera més representada actualment en el món, o sigui, una òpera molt de repertori, molt popular, i suposo que molts de vostès ja la coneixen o ja l'han vista més d'una vegada, o sigui que com ells m'han presentat i jo no els conec a tots vostès, vam fer una petita pregunta, és qui d'aquí ja ha vist alguna vegada, almenys una vegada, la Madame Butterfly? Molt bé, tothom. Espera. Vaig estripar paper. Bé, em poso la feina més fàcil, perquè la feina difícil és ser sintètic, no? Quan tens tantes coses al cap, doncs hi ha unes quantes que m'he estalviat. Entre elles l'argument, que qui no el sàpiga... Per qui no el sàpiga, ara, pobre, hi ha algú que dirà que jo no ho sé. Chico conoce chica i la chica acaba mal. Vull dir... Com deia, em sembla que era Enrico Caruso, que deia que tots els arguments romàntics de les òperes romàntiques es podien resumir en tenor enamorat de soprano i baríton que els hi fa la guitza per tal que això quedi malament. Això és ben bé així fins que... Però aquesta òpera no és ben bé així. Aquí, de fet, el baríton és el bon noi i és la veu de la consciència i aquí el dolent, entre cometes, serà el tenor, precisament. Però no deixa de ser l'enamorat. És una història que, per molt que tingui ja més de 100 anys, és totalment vigent i actual. És una història que ens permetrà venir al Liceu, venir al teatre, a emocionar-nos, perquè si Puccini algú té, és això, que ens toca la fibra, i jo hi vaig venir a veure un assaig, inclús era un assaig d'orquestra, i no anaven ni vestits, però estaven cantant a veu, i no vaig poder evitar emocionar-me una vegada més. I mira que la Butterfly l'he vist, i l'he cantat, i és la tercera o quarta vegada que faig una conferència, vull dir, la conec molt bé i l'estimo molt, aquesta òpera, però no puc evitar que una vegada més m'emocioni fins a les llàgrimes. I espero poder contenir-me avui aquí amb vostès i no fer un bon paper. La qüestió és que és això, està pensada per tocar la fibra. Si hi ha un compositor que toca la fibra i va a les emocions, és Puccini. Si hi ha una òpera de Puccini que va, diguéssim, a arrencar-nos l'ànima i a tocar-nos, és aquesta, precisament. Per què? Perquè per moltes tragèdies que hàgim sentit, normalment la tragèdia es precipita cap al final de l'obra. No? Hi ha una història d'amor, la bohème, no? Que passen de més i de menys, però al final, de sobte, pum, tuberculosis se muere, no? O sorpresa, però al final del quart acte diguéssim que estan ballant i saltant i vull dir, estan passant bé. Però això és una tragèdia anunciada, una tragèdia que ens fa plorar des del començament del segon acte, quan Pinkert, o des del primer ja, perquè ja sabem, des del primer moment ja sabem que això acabarà malament. I veiem patir aquesta dona que viu d'una esperança, d'una il·lusió, que tots, menys ella, sabem que això no podrà ser possible. I quan la veus tan il·lusionada i amb aquesta força i amb aquest carinyo que li posa, doncs no deixa d'afectar-te, no? Està tot pensat, és una maquinària perfecta per emocionar-te. I ara veurem com el geni musical de Puccini trasllada tot això en música. Intentarem entendre el per què, jo intentaré fer-vos entendre per què aquesta música aconsegueix emocionar-nos. No és només l'argument. Bé, això és l'il·lustració que han triat els amics del Liceu, que és una butterfly, no? Una papallona a punt de ser punxada per una agulla. La tragèdia que aquesta espasa de Damocles que està a punt de caure sobre ella. Doncs bé, si comencem, anem a parlar de... Això ha passat molt ràpid. No sé si es pot baixar una miqueta aquesta llum perquè es vegi millor la pantalla. Puc demanar? Perquè això em salta. Vale, això són uns cartells que quan baixi la llum potser es veuran millor, però passem pàgina. Parlem de Madame Butterfly, òpera en tres actes de Giacomo Puccini. A vegades direm, oh, però només hi ha una pausa, perquè a vegades el segon i el tercer, amb l'intermezzo al mig, s'enganxen, perquè d'alguna manera hi ha aquesta continuïtat entre el segon i el tercer. L'estrena va ser el 17 de febrer del 1904 al Teatre de la Scala de Milà, amb un Puccini que ja havia fet uns grans èxits, i aquest va ser un sonor fracàs, un fiasco enorme. Ahir ens explicava el director musical Gianpaolo Bisanti, que fins i tot jo crec que exagerava una mica, però no només, vull dir, la gent cridava, vull dir, estava, vull dir, llançava coses, estava, vull dir, repudiava completament aquesta òpera. I Puccini, que era una persona amb un gran geni teatral i una gran... vull dir, el que va fer és... ell escollia molt bé els arguments. I, de fet, aquesta obra, que els llibretistes eren els seus habituals de la casa, Luigi Illica i Giuseppe Giacosa, que els coneixeu de la Bohème i de moltes altres òperes de Puccini, doncs aquest tàndem van crear aquest llibret basat en una Madame Butterfly, que era un conte de J.L. Long, dramatitzat per David Belasco. Puccini va veure aquesta obra, li va agradar l'argument i va dir, hem de fer una òpera d'això. El que també sabem és que hi havia també una altra novel·la de Pierre Loti, que estava basada, anterior, Madame Chrysanthemes, en aquell moment. Però encara hi havia una òpera que s'havia fet abans. A veure si la trobo. Sí, aquesta Madame... No, aquest... El tercer operístic, que és la Madame Chrysanthemes d'aquest d'André Messager. D'André Messager havia fet una òpera basada en aquest Madame Chrysanthemes amb el mateix títol homònim, és a dir, Madame Chrysanthemes, d'André Messager, que es va estrenar el 21 de gener del 93, 1893, a París, al Teatre de la Renaissance. Això en Puccini també és un no parar, perquè si sabeu, Puccini, per tal d'assegurar-se un bon argument, moltes vegades veiem que les seves òperes estan repetides per altres compositors just d'aquell moment. I potser el cas més flagrant és el de la Bohème, que coneixem la gran Bohème de Puccini, però també hi ha la gran Bohème, bueno, no tan gran Bohème, de Leoncavallo, i es van estar litigant per veure qui es quedava amb els drets d'una i de l'altra. I diguéssim que la cerca continuada d'aquests arguments era molt important per ell, perquè volia fer... Ell tenia consciència en aquesta època de que la seva obra la seria mirada amb lupa per la crítica. Ell no va fer tantes òperes, va fer una llista... No tantes òperes com podria fer uns anys abans Verdi o molt menys Rossini o Donizetti, que les feien com xurros, parlant malament. A Donizetti era tan prolífic que fins i tot li van posar el sobrenom de Dozzinetti, perquè feia les òperes a dotzenes. Per fer-nos una idea, no? O Mozart, vull dir-te, eren quasi un bé de consum. Anaven tirant, pam, 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 com qui fa les pel·lícules de Hollywood avui en dia, pam, 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 cada estrena una setmana. En canvi, ells tenien... Puccini era molt, molt conscient d'això i triava molt bé els seus temes. Clar, un fracàs tan gran devia ser una pedregada a la seva esquena. I, de fet, va fer fins a 4 revisions aquesta òpera. La de Brescia, el mateix any 1904, i després el Covent Garden, i encara una última per l'Òpera Còmic de París. Avui en dia, la que coneixem, que és la del gran èxit, aquesta sí que va ser un gran èxit, doncs és tal com la coneixem. De fet, la versió de 1904 la van tornar a fer a l'Escala fa un any o així, o dos, i va ser molt interessant, però tothom prefereix aquesta versió molt millorada. Seguim endavant. Luigi, aquí està Giacomo Puccini, amb aquests dos, que són Luigi Illica i Giacosa, Giuseppe Giacosa, que era un tàndem tan perfecte que els dèiem la Santíssima Trinitat. I a ell, en broma, li deien il Dogo. Il Dogo és el jefe, no? El Dogo era el dux de Venècia. Doncs il Dogo era senyor Puccini. Senyor Puccini li agradaven molt els cotxes, però això és un capítol a part. I després, avui, abans que m'enrotlli molt més, vull que sentim música. Aleshores, com es trasllada? Com es trasllada aquesta música, que és hereva d'un orientalisme, de l'orientalisme europeu, que podem veure aquí, si la diapositiva vol fer-me cas, farem-la, acabarem abans. Doncs aquesta tradició de la segona meitat del segle XIX, a París sobretot, però a tota Europa, que ve aquest orientalisme gràcies en part per un senyor que es deia Siegfried Bing, del qual l'Aina Vega, una periodista, ha escrit un article molt interessant al Núvol, a internet, el podeu trobar. Doncs bé, doncs va portar tota aquesta imatgeria, diguéssim, japonesa, que va impactar els grans pintors impressionistes i postimpressionistes de l'època, entre ells Manet o, aquí podem veure, a Van Gogh. Aquest quadre de Van Gogh, famosíssim, els giris, no em digueu que, doncs, bueno, no s'assembla a aquest altre que no és de l'època, és molt anterior i és japonès. Tot aquest orientalisme vingut i una mica idealitzat, que venia doncs, també de Hatsuki, com es diu aquest? Té un nom japonès que és impronunciable per mi. No el retinc mai. Es diu, és famosíssima aquesta imatge, l'ha vist a tothom, Katsushika Hokusai. Qui li vulgui posar nom al seu fill, ja sabeu, Katsushika. Doncs bé, la qüestió és inclús aquest retrat de Manet, fet per Courbet, se'l veu a l'artista en el seu taller i dibuixa el que tenia penjat, diguéssim, al suro del seu taller i podem veure, per exemple, els seus referents. I aquí tenim aquesta part d'aquí, ampliada aquí, i podem veure aquesta caricatura, aquest dibuix japonès, com podem veure també un esbós de la famosa Olímpia de Manet, o com podem veure al darrere, inclús, superposada al darrere, el famós quadre de Velázquez, Bacus. Doncs bé, aquestes referències, aquest orientalisme també arriba, diguéssim, a la música i a l'exotisme en diverses òperes, com per exemple Iris de Mascagni o aquesta Madame Butterfly, com vindrà després Turandot de Puccini, més endavant situada a Xina. Aquí estem encara al Japó. I com fa Puccini, que no va anar mai al Japó, perquè allò d'alguna manera s'entenés que tenia un flaire japonès, tot i ser música occidental, europea, italiana, no? Verisme pur i dur. Doncs bé, doncs ell coneix a la dona de l'ambaixador japonès a Itàlia, va a un etnomusicòleg també a inspirar-se i comença a elaborar una sèrie d'eines perquè això soni oriental. Entre elles hi ha, per exemple, l'ús de l'escala pentatònica. Nosaltres tenim una escala aquí a Europa que havia, ja diguéssim, des del classicisme s'havia imposat fins avui, fins als nostres dies, que és l'escala major i l'escala menor, l'escala natural de tota la vida, que seria aquest dibuixet d'aquí i us tocaré el piano. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No té misteri. Això ens sembla de calaix, però no sempre i no tot arreu era així. De fet, si us fixeu, i aquí us ho poso en aquest quadre sinòptic molt fàcil perquè ho entengueu fàcilment, si veieu un piano, que tothom ha vist un piano a la seva vida, i molts de vostès inclús el tocaran o tenen estudis musicals, doncs sabran, com jo, que entre tecla blanca i blanca, enmig hi ha una negra, però no sempre. Per què? perquè quan no n'hi ha és que hi ha una distància més petita. Entre el do i el re, per exemple, hi ha una distància d'un to, igual que passa entre el re i el mi. I les negres estan al mig per poder completar i fer aquesta pujada en semitons. O sigui, do, do sostingut, re, o sigui que hi ha una distància de semitó. Però què passa? Que quan arribem al mi, entre el mi i el fa, hi ha una distància no de to, sinó de semitó, com posa aquí. O sigui que fem do, re, mi... Si seguíssim, és mig to només. Està molt apropet, està molt apropet. I això també passa entre el si, do... I això crea una tensió, diguéssim, i crea un color que és molt nostre. Però què passa si traiem, per exemple, aquests intervals de semitó? Doncs que de sobte traiem aquestes notes i això sona així. Comença a sonar. Sona molt diferent, oi? Sí. Què ha passat? Simplement he tret el fa i el si. He tocat de les 7 notes que tenim, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, doncs si en traiem 2, ens queden 5. I per això aquesta escala es diu pentatònica, perquè és una escala de només 5 notes. I aleshores, si us voleu quedar amb el personal i quedar molt bé dient és que jo sé composar música japonesa, jo, i diran, però si no he estudiat mai música aquest home, què diu ara? Doncs aneu a un piano i dieu, sí, mireu, i no, que no mirin, i toqueu només el que us doni la gana, totalment random, totalment a l'atzar, les notes negres. És igual, qualsevol combinació que serveix. Vull dir, te podeu fer el que vulgueu i sonarà perfecte, que us quedareu amb el personal. Per què? Perquè entre les toques, com podeu veure, és impossible que hi hagi distàncies de semitons. De fet, quantes en veieu aquí? 1, 2, 3, 4, 5. És l'escala pentatònica. Amb aquesta escala pentatònica és un dels motius perquè això, Puccini molt sàviament, de tant en tant l'utilitza per donar aquest orientalisme. No només amb això no és suficient. També utilitza la tímbrica de l'orquestra. Es cull uns instruments que, sobretot de percussió, d'aquests platerets o, diguéssim, percussió d'aquesta, que sona també d'aquesta manera. I per últim, això ho podem sentir, per exemple, en un exemple. Quan estan a punt de casar-se, en els moments exòtics de l'òpera, sonen aquests moments. Anem a sentir, per exemple, el moment en què es casen, aquesta musiqueta que sentireu que és totalment pentatònica. Així això està al seu lloc.
E concesso al nominato Benjamin Franklin Pinkerton luogo tenente nella cannoniera Lincoln Marina degli Stati Uniti America del Nord.
Heu sentit? Hem sentit el pim-pim-pum, pim-pum, i després quan ell diu Casua Butterfly amb Pinkerton, marine de l'armada de l'Amèrica del Nord, què ha sonat? L'himne dels Estats Units, l'heu reconegut? Bé, ell també utilitzarà molt aquest himne dels Estats Units que anirà sortint també moltes vegades durant l'òpera. Bé, de l'orientalisme també aprofitarà el minimalisme japonès i la sensibilitat japonesa per la dramatúrgia i per al teatre. Però això en parlarem més endavant. Avui hem d'aprofitar que tenim la sort de que ha vingut una bona amiga i col·lega meva, que és la Núria Vilà, que és una gran soprano que ha cantat el rol de Butterfly sencera, i li he demanat si podia venir a cantar-nos l'àrea més famosa, Un bel di vedremo, i he acceptat i et vull donar les gràcies per haver vingut. Així que, amb un fort aplaudiment, li donem pas a la Núria. Gràcies. Viviana Sadisi. Gràcies per venir també, Viviana. Us explico que us he posat aquí la xuleta amb el text en italià i la seva traducció al català. En aquest moment que tots coneixeu, perquè tothom ha sentit aquesta ària, per qui no ho sàpiga, és el moment en què ella ha estat abandonada per Pinkerton, per aquest marí dels Estats Units, està esperant que torni, i Suzuki, si tu em corregeixes, si...
sí, sí.
Suzuki, que no és una moto, és Suzuki, és la seva... és la seva serventa, doncs està desesperada perquè ella veu venir la tragèdia i diu no, calla. I aleshores aquí ella li explica una història, li diu mira, un dia veurem que vindrà el canó i que sonarà el canó del port i que vindrà el tot això que diu aquí, no? Com un fil de fum, arriba de l'extrem del mar i és el vaixell que arriba en Pinkerton i aleshores, oh, com arribarà? I tot molt teatralitzat perquè ella, que és una geisha, doncs té aquest punt també una mica naïf d'explicar les coses molt teatralitzades que li dona aquest candor que ens enamora tant. I aleshores això ho juga musicalment de la següent manera. Aquesta gran línia, un bel divedremo, que va descendent, i us explica tot això. Però hi ha un moment que canvia la música, perquè les històries no poden ser monòtones, han d'anar canviant, han de tenir xitxa. I aleshores és quan aquí he posat el text en vermell, mi meto l'asulchillo del cole y aspetto, i aleshores explica com estarà esperant que ell pugi fins a casa seva, perquè està dalt de tot d'un munt, d'una col·lina. I aleshores explicarà tot això. Qui serà, i què dirà, i aquesta emoció que ens va contagiant, i dirà, chiamera butterfly, aquí canvia la música, i fa un gran frase cantabile legato, chiamera butterfly, que ens enamora. I li diu tots aquests noms bonics que els enamorats es diuen entre ells, no? Diu, ai, Déu meu, aquest mando el deixaré. Piccina mollettina, olezzo di verbena, i nomi que mi dava el suo venir. I aleshores, aquí canvia de nou la música, us ho he posat en blau, i aquí deixa d'explicar la història, i li diu a Suzuki, tot això passarà. T'ho prometo, així que deixa la teva por, perquè jo em fes ben segura, l'espero. I aquí és on ve el clímax, el gran clímax que Puccini ens té acostumat. Juga amb les emocions, i aquest és el primer punt, gràcies a aquests clímax. Aquest clímax l'ha anat preparant durant tota l'ària. Gràcies a una sèrie de contrastos, no? De fortes, de pianos i tal, de música que puja i que baixa fins que s'esclata aquest clímax en un agut, que és un si bemoll, si no m'equivoco, agut de la soprano, amb un fortissimo de l'orquestra. I això, diguéssim, que un altre compositor es quedaria aquí, amb aquest clímax, perquè tot el teatre a l'hora fes brava! I es deixés les mans encara viva per poder aplaudir. Però ell no fa això. Ell arriba a aquest clímax i després el recull. I el recull com una onada que ha esclatat i diguéssim que torna enrere i es relaxa. I hi ha una coda orquestral que és preciosa i que ens deixa, bueno, com un bàlsam. Per això, entre altres motius, aquesta sabidoria, diguéssim, de com gestionar les emocions ens apropa tant Puccini a la fibra d'una manera, a més, d'una sensibilitat que jo trobo molt, molt femenina, molt dolça, molt tendra, perquè ens enamora a tots. O sigui que, bueno, ara t'ho he posat difícil, ara tens que demostrar tot això. Bueno, moltes gràcies per venir. I sé que han interromput un assaig per poder venir aquí i ara se'n tornen. O sigui que sentiu-vos lliures de quedar-vos a marxar, que heu de fer. O sigui que gràcies, Viviana. Adéu i gràcies. Abans he parlat dels motius associats que un diria leitmotiv i un senyor d'aquí em mataria, perquè els leitmotivs són només per Wagner. Els leitmotivs, a més, s'utilitzen molt malament perquè diem leitmotiv a tot i leitmotiv vol dir motiu conductor i en el cas de Wagner, com tot, és molt més complex i molt més profund del que la paraula mateixa vol dir. Aleshores, aquí el que utilitza Puccini són motius associats a conceptes, a persones, a situacions que d'alguna manera ens van transmitint un mapa de les emocions i de la dramatúrgia, un mapa sonor. Un mapa sonor que també ve complementat amb els sons propis de l'escola verista que utilitzava de la ver, no, de la veritat. O sigui, que si hi ha una... estan a punt de fer missa, doncs sonen les campanes i la música s'inclou en aquestes campanes. Si arriba el vaixell de Pinkerton, anuncien aquest romba el suo saluto amb un canó del porto, el canó del porto, i se sent el brum del canó. I la música sol ser bastant descriptiva. Bé, i tot això ens va configurant el que dèiem, un mapa sonor que junt amb aquests orientalismes i aquestes coses configuren el ritme i la dramatúrgia de l'òpera. I això, per un director d'escena, ha de ser molt important, perquè Puccini vol dir que Puccini, quan escrivia la música, escrivia pensant en l'acció escènica. Tant és així que fins i tot posa música com si fos una banda sonora, com si fos un film. Quan ha de passar algú, posa música que té el ritme d'aquella acció. I això, a vegades, no sempre... un mal director d'escena es nota perquè això no ho contempla, no sap donar-se'n. I un bon director d'escena, sí. Pot respectar més o menys molts conceptes, però la música, diguéssim, és molt important que s'entengui. Aleshores... aquest, per exemple, leitmotiv mal dit, aquest motiu conductor d'aquí seria el motiu, reminiscent o expressiu associat, seria el de l'esperança. Un verdi vedremo, que a aquesta àrea ja ens apareix tres vegades a l'exposició de l'àrea, quan diu per non morire al primo incontro, da, da, da. I després quan arriba l'esclat final lo ha sapet i l'orquestra pa 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 parara. Ha vingut tres vegades perquè se'ns quedi clavat el temps al cap, perquè després tornarà a aparèixer amb algun motiu. I quan apareixerà? Quan finalment aquest vaixell arribi al port. I aleshores estem en el segon acte encara, que estan esperant que arribi Pinkerton des durant 3 anys, i aleshores ella, quan ja està desesperada, quan ja ha rebut tota una sèrie de males notícies, i bueno, no vull entrar en detall perquè ja coneixeu l'obra, arriba el moment en què de sobte, quan ella li diu, quan ja està cridant desesperada i tot, de sobte se sent un canó del port, bum, i para la música de cop. I aleshores és quan un violí solista toca aquesta melodia i ve el moment aquest famós que és el canone del porto, una nave de guerra, no? El canone del porto, una nave de guerra, bianca, bianca. I aleshores Suzuki i ella s'ho estan explicant, ostres, no m'ho puc creure, al final sí que ha vingut. I estan intentant aquesta emoció de veure si és aquest vaixell o no és aquest vaixell, i agafen el prismàtic per veure si arriba o no arriba. I aleshores aquí també és un moment molt teatral. Per què? Perquè utilitza aquesta música, utilitzarà després també l'himne americà quan ella reafirma el seu valor, i anem a sentir-ho un momentet, perquè podreu veure com construeix aquests clímax una altra vegada Puccini. Com ho fa? Amb grans contrastos en què... per què? Perquè ell sap una cosa, i és que les coses que ja són grans no es poden fer més grans, tenen un límit. I per aquest motiu és capaç de fer aquesta gran explosió de sonora i recollir-la de la manera més orgànica i natural, deixar-la en res, per tornar a començar i anar acumulant aquesta tensió fins que esclata en aquest clímax. Aquí us posaré una versió de... la versió, perquè crec que és un anime que la millor versió en CD de la història de Madame Butterfly, o almenys per la majoria de les que estem aquí, és la de Herbert von Karajan amb Luciano Pavarotti i Mirella Freni. I si no, no em desigueu perquè és la meva il·lusió. La qüestió és que podem sentir el Cannone del Porto amb el text que us l'he posat aquí també traduït. Orquestal. I aquí desapareix. I canvia. I això és de bé? Ui. Tutti-titti. I comença aquí el duet de anem a preparar la casa, anem a posar totes les flors del jardí a dins de casa i canvia la música completament. El que dèiem dels grans clímax amb un tutti orquestal tremendo que de sobte desenvolupa en un res. Hi ha molts d'aquests moments que, si us heu fixat, l'orquestra no hi havia res. Estava callada. I després recomençava una altra vegada. I també un efecte molt teatral i molt dramàtic és que l'orquestra està explicant la història, està cantant, està fent la melodia, i elles, les cantants, no estan fent cap melodia, estan dient notes, la mateixa do, 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 sí, 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 sí. Quan diu... Il vessillo americano delle stelle, para 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 pam, pam. Bianca, bianca, il vessillo americano delle stelle. Vull dir, no hi ha melodia aquí. És com quan, recordeu la Tosca, e luceva alle stelle, pa 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 pa, mateixa nota, i l'orquestra sota va fent... Presenta el tema i ja està... E tolezzava la terra, stride all'uscio dell'orto. Sta fent la mateixa nota, sta parlant. I qui canta, qui porta melodies, l'orquestra, per després assumir-la el cantant i fer aquest clímax, en aquest cas. Això és molt típic també de Puccini. Aleshores, fins aquí anem bé? S'entén el que dic, almenys? Bé, a veure, som molts, però estem en bona companyia. O sigui que, qualsevol cosa, jo us agrairé que aixequeu la mà i em digueu, a veure, Marc, un momentet, això no s'ha entès, o explica-m'ho millor, o si algú té alguna pregunta, fins aquí? Sí? Val. D'acord. La història no us l'he explicat, perquè ja dono per suposat que la sabeu. Senyor Puccini al piano. Senyor Puccini amb el seu Fedora, que és un tipus de sombrero de barret molt, molt elegant i molt maco, perquè ell era un dandi, amb el seu bigotet, de la Toscana, i va néixer a Lucca. I va morir molt jove a Brussel·les per un càncer de gola, precisament, deixant la Turandot inconclusa. Com us deia, aquestes són totes les seves òperes. Comparada amb una llista com podria ser la de Mozart, Rossini o Donizetti, és curtíssima, però en canvi, diguéssim que la majoria van ser grans èxits, com podeu veure, des de la Manon Lescaut, que va ser el seu primer gran èxit, ja ve la Bohème, que... Exitazo, Tosca, Madame Butterfly, i després ja acaba amb aquestes, la Fortuna del West, la Rondine i Turandot, la inconclusa. Perdó? El tríptic, que he deixat aquí al mig. El tríptic, he passat de llarg. Bueno, i la qüestió és que els personatges també els coneixeu. Madame Butterfly, ella es diu, el nom seu japonès és Chocho-san, que Chocho vol dir, precisament, papallona. San, a tothom li diuen San, i si no al Japó, i a mi va passar, em deien senyor Sala-san, Sala-san, és com un afegit. Satsuki, que em dèiem, la criada. Pinkerton, tinent de la Marina dels Estats Units, el tenor, Sharpless, i Goro, que és un altre tenor, que és el que fa el servent, que d'alguna manera posa la Celestina, no? Diguéssim, que s'encarrega de l'agència matrimonial per tot això. Aleshores, aquesta òpera. Molt bé, sabem que l'argument està pensat per fer-nos plorar, per emocionar-nos. Per què? Perquè ella és una noia, i és una noia molt jove, i la posen a l'extrem de jove. Quina edat podria tenir? Doncs la mínima que se li podia acudir a Puccini, 15 anys. L'età dei confetti, l'edat dels carmelos i de jugar, diuen inclús aquí. És cruel, és molt cruel. Vull dir, és cruel perquè la tragèdia comença inclús abans que comenci l'òpera. Butterfly ve d'una família que el pare ha tingut que suïcidar-se, a fer-se l'arakiri. I ella conserva encara l'espasa ritual amb la qual es va fer l'arakiri. Ve d'una família, una bona família, que es va quedar en res per culpa d'aquest fet, o sigui que coneix la misèria. I va tenir que ballar pels carrers i convertir-se en geisha per poder sustentar la seva família. I al final és així com ha acabat, diguéssim, trobant a Goro que l'emparella amb Pinkerton. Per fer un casament que de casament per Pinkerton no té res. Ell, per ell és una diversió, és totalment, no se la pren en sèrio, i això queda clar des del minut zero, en el moment en què Pinkerton ha arribat allà amb la Marina als Estats Units de Nagasaki, i per la mateixa manera que es compra una casa i li explica a Sharpless, el cònsol, mira que és fàcil aquí comprar-se una casa, que tots són facilitats, i la compro per 999 anys amb la facultat de poder rescindir el contracte a qualsevol mes. No? I igual que em compro una casa, em compro una dona. És com el show exòtico de venir, el pack exòtico de venir aquí a Nagasaki. I l'altre li va fent de Pepito Grillo i és la veu de la consciència que li va dient vigila, vigila, perquè aquesta noia ci crede, ella ci crede, ella hi creu, li faràs mal, vigila a veure què fas. I l'altre, home, això no és res, no passa res, ens hem de divertir, no? Tot això que ens semblaria tan absurd i tan portat a l'extrem, i és veritat, perquè Puccini ho porta molt a l'extrem, perquè tots són desgràcies i és meravellosa i li passen de tot, però són històries que la ficció sempre es queda curta, sempre és la realitat sempre supera la ficció. I això passa avui en dia. Això és una realitat. I hi ha llocs que la gent paga i va per fer turisme sexual. I hi ha pederastes i això existeix. I aquí ens ho canta molt bonic i ens emocionem. I és una gran joia que ens gastem uns dinerets per anar al teatre a gaudir-ho, i això està molt bé, perquè necessitem, diguéssim, sortir del teatre commocionats, no? Emocionats. Però jo des d'aquí penso que això no pot quedar aquí. Vull dir, això és una realitat cruel que segueix passant. Bueno, jo no sé, jo cada vegada que ploro per la Butterfly i després que viu les notícies, doncs em sento malament, no? Quan passen aquestes coses, no sé, jo des d'aquí vull fer el propòsit de veure què poguéssim fer perquè això no passés, perquè no hi hagi més xoxosans pel món, més butterflies. No sé, jo des d'aquí em comprometo, per exemple, si voleu vosaltres també, no ho digueu, eh? No vull posar ningú compromís, però igual que paguem una entrada per anar a veure això, per què no després paguem el mateix a una ONG com Déu mana per intentar canviar les coses? Ho deixo caure, és una invitació, jo m'hi comprometo a fer-ho. Ho dic perquè l'art, diguéssim que, a part de servir-nos per fugir de les nostres misèries quotidianes, també ha de tenir un ús, no?, per canviar el món. I això ja és una òpera que fa molt temps que funciona, però no sé, jo crec que és molt actual. Perdoneu que aquest incís personal, eh? Aleshores, aquí Pinkerton, que estarà cantat per Jorge de León, a la foto es veu, segueix veient-se poquet. Bueno, així. Bé. Pinkerton explica tot això des del bon començament. Però què passa? I això Jorge de León ens ho va explicar molt bé ahir a la trobada amb l'artista. Pinkerton, per molt que sigui un mariner dels Estats Units, aixelebrat, que ve a passar-s'ho bé i que no hi creu i que és el dolent de la pel·lícula, no pot seduir a Butterfly tirant-se-li a sobre, perquè ell nota que això no funcionarà. I aleshores hi ha tot aquest final d'acte, amb aquest duo d'amor tan meravellós que ens enamora i que ens emociona, en el que ell ho explica com si fos un predador que està atensant-se molt a poc a la seva presa, amb molta dolçura, l'en va engalipant per poder-la fer seva. I efectivament és així. I si tot acabés en el primer acte, com deia, doncs, no hi hauria òpera, estaríem tots feliços i contents. Però després, evidentment, hi ha el segon i el tercer acte, que és el de l'abandonament, i sobretot d'aquesta esperança de Butterfly perquè torni. I tot això és molt cruel perquè Butterfly no només està enamorada, és que estima molt Butterfly, estima molt i molt tendre i molt bonic, però és que no només estima. Butterfly, Pinkerton per Butterfly, és una fugida cap endavant d'una situació insostenible. Ella vol fugir de la seva realitat. I això és el que més ens trenca el cor. Ella està en un carrer sense sortida, en el que la seva família, el seu pare s'ha suïcidat, que no té diners, que la seva societat l'està condemnant com tot el rato, i aleshores accepta casar-se de mentirijillas amb les conseqüències que pugui tenir, com havia única vida, com l'única llum al final del túnel, amb aquest americà que apenas coneix. Per què? Perquè diu, perquè Amèrica la té idealitzada, com passa molt habitualment. A Amèrica les coses són diferents. Allà no em jutjaran, allà podré fer serà una nova esperança, una nova vida. Jo seré americana. I se'n va al consolat. I no només se'n va al consolat, sinó que també se'n va a la missió cristiana i renuncia a la seva religió i es fa cristiana. I renuncia a tot el seu passat i renuncia a la seva família, que la repudia d'una manera molt teatral enmig del casament. O sigui que ella talla totes les naves, o sigui, talla tot els lligams i es queda sola amb l'única esperança de poder fugir a una altra vida millor amb Pinkerton i ser americana i tot plegat. I tot això és una il·lusió que, tot i que tothom veu que és el cuento de la lechera, ella, no, de tonta, no té un pèl, però és l'única manera, és l'única branca on té que agafar-se. I això ho veiem tots, i això és el que ens destrossa cada vegada que ve Sharpless a intentar-li explicar que això no anirà bé. Puccini, com ho fa això musicalment? Anem a parlar. Aquí són algunes imatges de la producció que ja hem vist altres vegades perquè és una reposició, que és la tercera vegada que veiem aquesta producció aquí al Liceu. És una producció que funciona sempre. Bàsicament perquè no té cap estridència, és fidel a la realitat de l'argument i del llibret i té alguna troballa que jo trobo molt, molt digna i molt bonica, com per exemple el final de l'òpera, que després comentarem. Llàstima que les projeccions d'avui, no sé per què, no es veuen tan boniques. La llum, no sé, en fi. I aleshores, anem a mirar per què Puccini, i no altres compositors, per què Puccini ens emociona més? Per què diem que Puccini toca la fibra? Per què inclús alguns, els detractors de Puccini, diuen és que Puccini es fa filon? És que inclús hi ha gent que ha arribat a dir que és música per minyones, deien fa un segle. És és massa fàcil perquè te va directe a la fibra. Bueno, realment és així, però és música molt ben feta i veurem com la fa. Per exemple, aquí tenim una sonata molt famosa de Mozart. Mozart era un gran geni, però Mozart vivia en una època que el seu estil era el classicisme. I el classicisme, si es distingeix per alguna cosa, és per la raó, per l'imperi de la raó, de la simetria, de la fredor, inclús, vull dir-te, de l'intel·lecte per sobre dels sentiments. Cosa que es contraposa completament amb quan apareix el romanticisme, que és l'exaltació de les passions, de la fantasia, de lo irreal, de lo oníric, de les tempestes, de la natura enrabiada, dels fantasmes, de les tombes, de tot el que és irreal, de la nit, de la foscor, de tot el que no és racional, i del irracional. Això ja ho hem superat i ara estem en el verisme, mal dit verisme, però diguéssim que ha calat aquesta idea de la passió i de les idees i d'aquesta asimetria d'aquesta cosa. Sentim això, per exemple. Això, perquè no ho hagi reconegut, perquè no sàpiga llegir, bàsicament, és el famós rondó a la turca, però és que no es pot ser més simètric. Para-para-pam, para-para-pam, para-para-para-para-pam, pam-pam-pam-pam, pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam- Aleshores, què passa? Que si us veieu, Mozart articula d'una simetria tan perfecta i tan constant i tan matxacona que pràcticament tot ho redueix a grups de quatre. Tot és parell, no hi ha res a anar. I normalment són quatre compassos, quatre frases, quatre, diguéssim, que van fent aquest joc de simetries i de blocs, diguéssim, que encaixen perfectament. Preparàvem un, dos, tres, quatre. Pam pam para para pam para para pam para 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 pam 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 pam. Són dos grups de 4 i 4. Tornem a començar el mateix. I després pam 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 para para pam 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 para para pam 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 para para pam 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 para para pam. També són 4. Para para pam para para pam, i torna a repetir. D'acord? O sigui, què passa aquí? Doncs això, la simetria, tot això es va repetint, i per això és tan genial Mozart. Perquè amb un esquema tan rígid és capaç de fer alguna cosa nou, genial i emocionar-nos. Un altre es trobaria que no podria. Aleshores, arriba Puccini a cap de 150 anys i què fa? Doncs que cada compàs està canviant constantment. Si l'altre eren grups de quatre que s'anaven repetint i que tot era un tempo, doncs si aquell moviment és andante, doncs és andante del cabo a rabo. I l'harmonia doncs es manté, la tonalitat es manté. Després fluctua un momentet, però torna a la mateixa harmonia. Aquí no, aquí va canviant i ens va despistant a cada moment. Per què? Perquè és l'efecte de la banda sonora que dèiem. Perquè va al ritme de la vida. Perquè va al ritme dels sentiments, perquè no pot ser monòton, perquè estem explicant una història i les emocions hi van traspuant, i la música és la banda sonora de tot plegat. I Puccini ens ho explica tot i ho deixa tot escrit a la partitura. Per això ahir el mestre Gianpaolo Bisanti, quan li vaig preguntar, em vaig preguntar si què em pensava de les tradicions, o de ser fidel a la partitura, de com plasmava ell la seva segell personal, diguéssim, a l'hora de dirigir, no? I em va dir, mira, és que en aquest repertori, no hi ha aquest dilema, perquè està tot escrit. No pots tallar res, perquè no hi ha repeticions. No pots afegir un agut, perquè ja estan tots escrits. No pots ficar, diguéssim, variacions, perquè estan tot escrit, fins al punt de que, si us fixeu en aquesta, això és una partitura de Butterfly. Una pàgina de la versió per cant i piano. La d'orquestra hauria sigut ja massa. Però aquí hi ha la línia vocal, i això és el piano, la mà dreta i la mà esquerra. I aleshores, si veiem, això és un moment del duet d'amor que li diu, vinga, tu encara no m'has dit que m'estimes. I diu, no sap la deessa de la lluna de la que parles, no sap aquestes paraules que satisfan els ardents desitjos. I ell diu, potser la sap. diu ella, potser la sap, però no les vol dir perquè té por de morir. Perquè per por de poder morir, si les diu, no? Forse le sa, forse dirle non vuole, per tema d'haver-ne a morir, per tema d'haver-ne a morir. Més o menys entonat, perquè jo no he cantat mai aquesta part. La qüestió és que, si veieu, en quatre compassos ha posat Butterfly, tu cantes això, i diu, alargando, això alarg un poc, alargando què vol dir? Alargando vol dir eixamplant. Alargar és eixamplar, vol dir que el tempo ha d'anar una miqueta més lent. Per què? Per fer aquest crescendo alhora, arribar d'aquest forte a aquest fortissimo. Però si aquí diu alargando un poco, aquí de sobte ja diu a tempo. O sigui que aquest alargando ha sigut molt curt, per un subito a tempo, i just després, més endavant, el proper compàs, aquí tenim alargando, aquí tenim a tempo, i el següent compàs tenim ralentando, que és una altra vegada que és tira cap enrere el tempo. Per després posar un col canto, que vol dir, director, aquí mana el cantant, tens que seguir-lo a ell, perquè mana la paraula, no la música, sinó mana la paraula, per just després ja agafa un altre tempo, que és andante. Vull dir-te, no hi ha ni un sol compàs que mantingui la mateixa mètrica, cosa que sí que passava. Aquí no pots posar un metrònom, és impossible. I és impossible sortir d'aquesta rítmica. Aquí és impossible fer això que acabo de fer. Aleshores, per què ho fa això? Perquè, per exemple, fixeu-vos en el text que diu «Forse dirle non vuole per tema d'haver-ne a morir». I aquí repeteix «Per tema d'haver-ne a morir». Repeteix una vegada el text. I no pots repetir-ho igual. I aquí et diu com ho has de fer, com ho has de variar, perquè s'entengui que hi ha una emoció diferent encara que diguis el mateix text. I inclús li posa aquí, que encara que sembli una caca de mosca, li diu on ha de respirar la soprano. Li posa tot. I aquí també, aquí el cantant, el tenor, li respon «Tolta paura, l'amor non uccidi». Quina pota en banal tan tonta, l'amor no mata. Intenta convèncer-la i portar-la al seu terreny. I aquí una vegada més, Puccini li ha posat també una coma, que és «Aquí respira». I per què li posa aquí? Per la música? No. Li posa pel text. Perquè el text també té aquí, si us fixeu, una coma. «Non vuole per tema d'haver-ne a morir», coma. Aquí, respecte a la coma, i respira, senyor cantant. «Per tema d'haver-ne a morir». I l'altre diu «Tolta paura», coma. No pots seguir cantant Legato, perquè has de respectar el que estàs dient, perquè estem fent teatre. I aquesta és la gran diferència. Aleshores, quina és la dificultat de Puccini per un cantant com nosaltres quan tenim que interpretar una partitura d'aquestes? Doncs ens trobem que està tot escrit i ho hem de traspassar de la partitura a la veu d'una manera orgànica i que sembli natural i espontània, perquè el que vol això és ser espontani. I perquè entengueu la dificultat, és com quan tu agafes un dard i el tires on vols, i fas flas, i ha sortit espontani i natural. Però després et diuen, torna a fer exactament el mateix. És impossible, no? Perquè ja no hi ha aquesta espontaneïtat. Doncs bé, ell et diu, fes aquest gest espontani, i està escrit, vull dir, però fes-lo tal com està escrit. I aleshores aquí és on hi ha l'art, o la sensibilitat del cantant, i sobretot la seva capacitat expressiva i tècnica per poder donar vida a aquesta partitura. I l'altra cosa que passa molt en els cantants, i ahir va passar en l'assaig d'orquestra, és que a vegades posem els cantants més salsa que tall, no? Que diguem. Vull dir que a vegades inclús fem un ritme... O sigui, he posat aquí a Puccini 14 ritenutos en una pàgina i nosaltres després en fem un ritenuto quan no hi ha res posat. I diu, home, si el senyor Puccini hagués volgut un ritenuto aquí, no li venia d'aquí, l'hagués escrit, però en canvi no l'ha posat. O sigui que siguem fidels i no el fem per tradicions, perquè ho hem sentit en un CD o perquè ens ha donat la gana, no? Bé, doncs aquesta és la feina de Puccini. Després també una altra dificultat, és que Puccini, quan et dona una partitura per estudiar nova, ja dius, ui, ja agafes l'agenda i et marques un bon temps per poder estudiar. Per què? Perquè la música varia tant i és tan activa que memoritzar-la no és fàcil, perquè sona molt fàcil, però quan veus la partitura dius, ui, caram, aquest semito, no pensava que vingués tan... o aquesta harmonia, que és una harmonia bastant avançada, en què fins i tot utilitza, a vegades, a vegades no és ni tonal, doncs és difícil d'agafar aquelles. O sigui, que l'has de cantar moltes, moltes vegades per aprendre-la i perquè després surti natural. Però és un goig. Vull dir, Puccini és un goig perquè et permet donar tot el sentiment i tota l'energia. Les dificultats de Mozart són diferents. Per què? Perquè aquí, diguéssim, és molt flexible, com podeu veure. Et diu, tira endavant, tira endarrere, i tu aquí pots jugar de més a menys. I això et juga a ser expressiu. Però com aconsegueixes el mateix cantant dal la sua pace? O el mio tesoro en tanto? I has de cantar les notes com estan, però has de sonar també prou flexible, però on Puccini et dona aquest espai, Mozart te'l dona així. I aleshores això és quan comença a ser una feina de cirurgia, no? Per exemple, si una, a veure, que he parlat molt, un exemple musical perquè ho entengueu. Tu pots dir... Per exemple, hi ha molts, el que se'n diu un tenuto. Un tenuto és que tu et quedes en una nota i no et diu exactament quants segons. Vull dir, tu has de trobar aquesta manera, no? Per fer desitjar la següent. I aleshores, tinguem una frase de Puccini, no sé, que tingui un tenuto o alguna cosa així expressiva, no sé. És que jo no canto Musetta. No, clar, clar. Tu sí, les teves. Per exemple... És que ara m'he quedat en blanc, no sé, alguna d'aquestes peces, no sé, hi ha tantes, per exemple, de Puccini, per exemple, quan diu... Per exemple, quan diu... Qui son e che faccio come vivo? Vole. Aleshores, què hi ha aquí? Que aquí no hi ha metrònom, aquí ha de ser el propi cantant el que decideixi fins a una llarga aquella frase. O babbo pietà, pietà. I aquí hi ha un silenci. Babbo pietà, pietà. I això és emoció. Bueno, va. Gràcies, gràcies. Això en Mozart no pot fer. Perquè aquí, quan tenies aquest tenuto i tu dius, doncs ara em sembla a mi que puc tirar endavant, o quan la gent està esperant aquella nota i tu l'estàs retrasant per no donar-los fins que tu vulguis, no? Aquest pie... Si ho deixo aquí, tothom diu, va, que va, no em deixis així, sisplau. No, pie... Ah, resolució, alegria, bien. Tot el mundo vuelve a ser entero. Bé, doncs això amb Mozart no passa. I aleshores és la dificultat de poder fer un fraseig, per exemple, al Rap del Serrall. I... Tal com està escrit. Ich baue ganz auf deine Stärke, vertraue, Liebe, deiner Macht, vertraue, Liebe, deiner Macht. Perfecte. Això és el que sentiu tempo d'estudi. Tu estudies així i ja em sé les notes. Vale, i ara he de fer això i que soni bonic i que tingui art i poder seduir una miqueta amb això i poder jugar amb algú. Però el metrònom no l'apagues. I dius, m'ha cagat, la mar. Un poc més difícil, Mozart. Aleshores, quan tu comences a jugar, amb aquest mínim sentit, no? Fas.
Ich baue ganz auf deine Stärke, vertraue, Liebe, deiner Macht, vertraue, Liebe, Liebe, deiner Macht.
Ja, és una altra cosa, ja comença a tenir més vida. Però clar, no t'aplaudirà el mateix que quan fas Las Vegas. No, i una gota mil hora. No, això no és el mateix. Però aquí, en canvi, has de tenir una veu així de gran que pugui superar la densitat orquestral de l'orquestra de Puccini, que és molt, molt densa. I això vol dir que has de tenir una veu amb una projecció i amb un volum que per Mozart o bel canto no necessites. En canvi, per bel canto i Mozart, o la música anterior, no necessites aquesta caudal de veu tan important, però necessites molta més finura. I és allò que dèiem del traç del cirurgià, que un cantant que canta la Turandot no té per què tenir. Aleshores, cadascú ha de fer el seu repertori i aquí està la gràcia de que cadascú ho faci, afini en el seu repertori. Alguna pregunta fins aquí? Sí.
Així ja he dit de passada que això és maldit verisme. Ho pot desenvolupar?
Sí, abans he dit que això era maldit verisme. Per què? Perquè, gràcies per la pregunta, el verisme, com a escola, està posada en tela de juicio, diguéssim, per una raó. Perquè està molt clar què és el classicisme, perquè hi ha una sèrie d'autors i un període prou gran com per veure unes característiques que engloben aquest, diguéssim, estil musical. Igual que passa amb el barroc, igual que passa després amb el bel canto romàntic, igual que passa després amb Verdi, amb el romanticisme, i les escoles de cada país. Però el verisme tenim molt pocs autors, pràcticament tots a Itàlia. No és un fenomen tan global, tot i que després diuen, ah, sí, hi ha aquest, hi ha Terra Baixa, hi ha Tiefland d'Eugen d'Albert, que també és verisme alemany, i dius, ja, però hi ha una. Clar, i després els autors veristes diuen, i quines són les característiques? Doncs la passió, el drama, l'utilització d'elements, de sons descriptius com les campanes i això, posar la partitura, vale? I aleshores comença a dir i arguments costumistes de pobles rurals en el que hi ha una gran passió i en assassinats i això. I clar, estan pensant en pallatge i cavalleria rusticana. Que aleshores dius, vale, doncs, a part d'aquestes dues, quines òperes veristes més hi ha? Perquè això no passa en un poble italià, passa a Nagasaki. Turandot passa a Xina. Iris passa, no sé si, a la Índia. Què fem amb això? Fedora, tots això, són també arguments en una clau aristocràtica, no? On el conte de Saxònia fa amb el no sé qui, en l'Adrián el Cobrer. Aleshores, el verisme, diguéssim que ha arribat a un punt, la música, que és més difícil d'englobar. Diguéssim que igual que passa en totes les arts. Estem, diguéssim, al final d'un llenguatge. Això passa amb la música, que és figurativa, fins que arriben els impressionistes, i després quan arriba ja el fauvisme, ja no et dic, quan arriba el cubisme amb Picasso i en Juan Gris i tots aquests, diguéssim que esclata, diguéssim, el llenguatge que, diguéssim, que teníem. El llenguatge, diguéssim, figuratiu havia arribat al seu extrem. Ja no es podia fer res més, ja s'havia fet tot. Què podem fer? Doncs trencar i fer això, cubisme, etc. I amb la música passa una miqueta el mateix. I aquí Puccini, diguéssim, que està just a l'extrem. El següent pas ja serien els impressionistes amb Debussy, Fauré i tots aquests, per no parlar ja dels atonals directament, que són contemporanis, pràcticament. Vull dir, el proper pas ja és Schoenberg, Weber i tota aquesta gent, que aleshores aquí és quan ja es crea la ruptura amb el públic. Perquè és el moment en què ja tots diem això no són, això són rayos, no? No hi ha qui ho entengui. Per què? Perquè Schoenberg ja és el primer que diu que l'art no ha de ser només per uns pocs, no? Vull dir, ha de ser per tothom. Bé, doncs el verisme passa això, que hi ha hagut tota aquesta acumulació d'experiències i es troba en què és pràcticament inclassificable. El que intenten fer és trobar nous sistemes. I si mirem la partitura de Turandot, per dir alguna cosa, que és la més evolucionada, l'última de Puccini, i l'analitzem harmònicament, a nosaltres ens sona de meravella, però allò hi ha moments que són pràcticament atonals, vull dir, o de politonalitat, hi ha moments que harmònicament són d'una complexitat tremenda. El que passa és que Puccini és prou genial com per fer-nos simpàtica la vida. No sé si amb això hi ha resposta. Ah, sí, sí, però m'he fet... Bueno, ho has entès o no? No. D'acord, gràcies. Alguna pregunta més?
Marc, una cosa. Ja ho has dit una mica, però... Puccini, en aquesta època, a Europa hi ha tot el moviment atonal, que és contemporani. Ell ja se fa la Salomé, ja està estrenat i tot això. I com has marcat molt bé, és que res una reflexió, que anem sentint coses... d'aquest naturalisme o d'aquest...
Sí.
Però quan Puccini acaba a l'última òpera que fa el Turandot, que és molt més atonal, encara que no ho entenem,
sí.
Però també hi ha un canvi amb el tema, que passa, jo diria, del verisme al simbolisme, perquè Turandot és absolutament simbolista. No té res de
real, no té de veritat, no, és una fàbula per començar Turandot, amb la qual no té res de realitat.
Per això fa un canvi radical. Tu creus que això és per la influència que ja està en Europa, o és que ell vol demostrar que és capaç també de fer una òpera simbolista i no verista dintre de la tradició verista?
Home, ja havia fet una òpera oriental, que és aquesta, tot i que els sentiments... Però no és simbolista, no és una fàbula, o sigui, és una cosa tan real que, com hem dit, encara passa avui en dia. O sigui que no és la... Però de tota manera, Turandot sí, però Turandot també ens queda la incògnita. És un debat molt interessant, però que mai sabrem del tot cap on anava, perquè no va arribar a anar... No va venir a acabar, amb la qual cosa... Clar, va morir, o sigui que és un debat molt interessant, però jo crec que a partir d'aquí el que jo podria portar són elucubracions. Vull dir, podríem debatir-ho i passar una bona estona, però no et puc dir, no, és que és així. Sí, gràcies. Però és interessant, sí. Va per aquí la idea. Vull dir, Turandot de realista no té res, i amb la qual cosa no podem dir que és verisme. Li diem verisme, però no és, vull dir, Turandot és de Puccini i no és verista, per dir alguna cosa. Bé, doncs s'està acabant el temps i vull acabar posant-vos més música perquè crec que ens ho mereixem. El gran duo d'amor, podrem veure totes aquestes característiques que us he explicat, no? De canvis constants, de clímax, d'ara desapareix l'orquestra, ara torna a pujar, i fins a arribar al clímax final, que és l'agut final. L'agut final que la soprano té escrit un do de pit, un maldit de pit, un do sobreagut, és millor dit. I el tenor no, el tenor en realitat és un opure, té les dues opcions, anar-se'n a l'agut amb ella, si el té, o si no, perquè és una nota molt extrema i el tipus de tenor que s'utilitza aquí, que és un tenor lírico espinto, no té per què tenir aquesta facilitat, i fa també una altra línia melòdica que a vegades també sentim. Ella, per exemple, en l'agut final fa... Com fa un do, fa... Això no me'n recordo, tinc la partitura aquí. I ell també fa a vegades també... Però el que s'ha escrit és... Que és una miqueta més greu. Aleshores, Placido Domingo, quan ho ha de fer en directe, doncs normalment escollia la segona opció i és tan lícit com la primera. Igual passava amb l'Esperança, el famós do de l'Esperança de la Virgilia Manina. Ja, si veieu la partitura, aquell do està escrit, però també hi ha una altra variació per qui no vulgui fer-lo. El que passa és que tothom l'espera i no pot ser que vingui el tenor i no el faci, no? Li tirarien sabates i de tot el cap. O un altre, per exemple, el Vincheró famós de la Turandot. Està escrit, si ho veieu escrit, és una semicorxea. I sentim que el tenor es queda allà anys i panys fent el si natural, no? L'agut, no? Vines, ah! que com més allarga més aplaudeixen. Però si veiem el final de l'òpera, sentirem com està escrit realment, perquè el cor acaba l'òpera cantant aquesta mateixa melodia, però com està escrita, sense fer el tenuto o la fermata en el sobreagut, en el si sobreagut. I diu, oh, sole vita eternita, això és la lletra del cor. Luce del mondo el amore, ride canta del sol, l'infinita nostra felicità. I diuen, gloria a te, gloria a te, gloria, però gloria a te, no fa gloria a te. Els del cor rebentarien i dirien, no ens paguen prou per fer això. I seria bastant, bastant, bueno, des del punt de vista estètic, bastant horrorós. Doncs això són tradicions també que es poden, diguéssim, aplicar en el Puccini inclús. Aleshores, sentim aquest duet cantat per dos cantants que estaven en plena forma vocal, quan encara eren parella inclús, o sigui que la química és màxima, i que reconeixereu de seguida perquè un d'ells, a més, va fer una de les produccions de Pinkerton aquí al Liceu, que és aquest senyor que es diu Roberto Alagna, amb la seva dona en el seu moment, en aquell moment, Angela Giorgio. Solo de violí, això ja ens toca la fibra, eh? Es veu molt fluix, no sé si pot fer alguna cosa, no? No, la llum, la pantalla.
Oh!
Amb aquest duet hem pogut veure diverses de les coses que hem estat parlant, oi? Des de la passió, de com construeix aquesta emoció, com construeix l'arquitectura musical, com és de diferent amb la del classicisme, per dir alguna cosa, com el clímax ve amb l'agut, però després no es queda allà, sinó que l'orquestra continua, i com continua, recull tota aquesta música i es queda pràcticament un pianissimo, que és, doncs, no té, realment és de nit, no? I el, sents brillar les estrelles i dius, no aplaudim, no aplaudim, marxem, marxem. No? I quedes amb aquest bon cos. I com aquesta coda orquestal, a més, si us heu fixat, precisament, aquesta música, tot i que sonava tan nostra i tan normal, també era una escala pentatònica, també utilitzava l'escala pom, 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 pom. Si ho canto aquesta, amb aquest ritme, ja es nota més. Però aquí ens l'ha colat també, i no ens hem adonat perquè és una orquestra sinfònica europea, perquè el fraseig és el típic d'aquesta música italiana, però la música aquí també era pentatònica en aquest momentet. I després, com aquests estires i arronses són tan efectius si els fas bé. Perquè quin és el problema? De que tu et vols regalar i el cantant comença a cantar-ho tot ample i a fer-ho tot llarg, es perd aquest contrast i passen dues coses. Una, que et canses moltíssim i que no l'acabes. I l'altra és que es perd tot l'efecte. Perquè, com dèiem abans, el que és gran no pot ser més gran després. Amb la qual cosa hem de tenir la suficient sang freda com per anar tirant endavant alguns moments, no? Per exemple, quan ell fa...
quanto chi fissi attenti, da ra ra ra, vieni, dorme ogni cosa, vieni, ride il cielo, vieni, vieni, da ra 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 ra, tenuto, da ra 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 ra, chi torna, perché aspetta, da ra 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 ra, e chi t'has quedat?
No et pots quedar amb aquest tempo, perquè aleshores es cala el cotxe. Què passaria? I aquí treus el petge per la boca i tens que fer l'agut encara. Aleshores, què has de fer? Torna a caminar. Respira. Quedes tota la vida aquí. Que el director fa, calleu. És el clímax, és el dels platillos per dir, per fi, i fa... I que l'heu vist, no? Ho feia. Doncs bé, i amb els platillos, i la, tot el que està el superdogut i tal, i tot ho recull, com aquesta onada. I és que Puccini construeix les frases com una onada, que creixen, exploten i tornen. En canvi, els altres són més regulars, és un altre paradigma, és arquitectura racional. Bé, doncs amb això està pràcticament tot dit. Només algunes imatges de la producció que podrem veure si és que no l'hem vist ja, tot i que avui, repeteixo, no es veuen gaire bé, però com podeu veure el meu ordinador, sí. Però bueno, mala sort. I acabem amb la inevitable mort de Butterfly, que es fa l'Arakiri perquè, diguéssim, que tota la seva fabulació, doncs, tota aquesta única branca, doncs, li ha fallat i no li queda res més en el món que això, que donar el fill a Pinkerton quan torna, però torna, com és, spoiler, alerta spoiler, torna amb una altra dona i torna casat amb una vera esposa americana. I això ens ho venia anunciant des del primer dia, des del primer moment. Comença l'òpera i quan brinden Sharpless i Pinkerton amb el whisky, diuen, bebo a la vostra família americana, no? Vull dir, diu, salut, salut pels teus pares. I diu, sí, i també visca i bebem un toast, un brindis, quan faré les meves veritables noces amb una veritable esposa americana. O sigui, queda claríssim que ell no té cap intenció de quedar-se ni de casar-se de veritat. I diu frases molt dures que ell recordava en Jorge de León, inclús durant el duet d'amor, diu, i pensar, diu, que aquest joguet és la meva dona, la meva esposa, aquest joguet, aquesta joguina, és una nena de 15 anys. O després, quan... totes les bestieses que diu. Llegiu el llibret. Jo us recomano que en les òperes hi ha la fama, la prejudici de que els llibrets són dolentots, però que la música els salva. Aquest no és el cas. Aquest és una digna excepció que jo crec que val molt la pena llegir. A més, es llegeixen ràpid, perquè solen ser curts, i aquests van per feina. O sigui que, si teniu un moment de tranquil·litat i teniu ganes, en 20 minuts us llegiu el llibret de Butterfly, que Luigi Illica i Giacosa es confabulen amb Puccini per fer art i per fer una cosa ben bonica que ens toqui la fibra i ens emocioni. I està molt ben escrit. A part d'això, ja havia fet algunes recomanacions discogràfiques que, per qui no les conegui, jo crec que sí, que alguns ja les tindreu a casa, inclús. Per exemple, aquesta de La nostra Victòria dels Àngels, amb Giuseppe Di Stefano i Tito Gobbi, amb Gianandrea Gavazzeni, l'any 54, meravellosa. Maria Callas, amb Nicolai Guedda, també un referent, amb Karajan, l'any 55. Després aquesta, amb la gran Renata Tebaldi, amb Carlo Bergonzi, l'any 58. També és una gran gravació. Un gran enregistrament també, el famós de la Frenia amb el Pavarotti i Karajan, com us he dit abans, l'any 74, que eren uns pipiolos. Això em recorda, ja no vull ficar la pota, però sembla que va ser gràcies precisament a amics del Liceu, cosa que sempre us agrairé. Jo venia aquí, des de ben petit, que ja m'agradava l'òpera, a sentir les conferències. Per això estic tan agraït de poder ser jo avui el que us expliqui. I tan agraït també de que un somni d'infància o de joventut doncs hagi esdevingut doncs un mode de vida, una professió que és la de cantar, el que t'agrada, no? Jo me'n recordo que, a part de les conferències i les moltes activitats que sempre heu fet, doncs jo us agraeixo que un dia vau portar aquí a la Mirella Freni i la vau entrevistar. I vaig poder conèixer la Mirella Freni. I potser alguns de vostès estaven també aquí. I si ho recordeu, Freni, que va fer un concert, i era grandeta, un concert de l'Auditori, doncs va venir aquí a fer una xerrada i vam poder-li preguntar coses, i vam sentir les seves gravacions, cosa que ja odiava, sentir-se, però ho va resistir bastant estoicament. I al final va dir, vostè és una de les Butterflies de referència, per no dir... Té dues gravacions discogràfiques, a part d'aquesta té una altra amb el Carreras i el Joan Pons. Com és possible que vostè no la va cantar mai en teatre? I és que la Freni no va cantar mai Butterfly al teatre. I ens va dir, no, era impossible per mi, perquè m'emocionava massa. Diu, no podia cantar, vull dir, no... Era dramàticament, vull dir, no podia aguantar. Una gravació, mira, doncs encara, però en teatre no la va fer mai. Per la mateixa raó també que Montserrat Caballé, per exemple, no va cantar mai, i això també li vaig poder preguntar jo personalment, curiosament, un títol de Puccini que també li anava molt bé, que era la Sorrangènica. I ens ho va explicar, que no podia cantar també per l'emoció, perquè la Sorrangènica també és de les que t'estripa, perquè és una, si coneixeu la història, us ho resumeixo molt ràpidament, és una dona, una noia aristòcrata, que de casa bona, que acaba tenint un fill il·legítim, i el que fan és tancar-la en un convent i fer desaparèixer aquest nen. I ella és mare, i no sap res del seu fill, i el fill diuen que ha mort, i bueno, això és un drama tremendo, no? I aleshores, doncs per la mateixa raó, doncs la Montserrat Caballé ens va explicar que ja no havia cantat mai aquest, perquè recordava coses personals que li feien molt de mal, i s'emocionava i no podia cantar. Doncs bé, els cantants sí que tenim, i ho recordava també el Jorge de León amb la Liana, que abans de cantar som espectadors, també. Som usuaris de l'òpera i venim aquí a emocionar-nos. I què passa? Que després, quan ens toca cantar, doncs hem de tenir aquesta sang freda per poder no emocionar-te massa, perquè si t'emociones, et posa tota l'emoció aquí a la gola i se'm tanca el coll i no pots cantar. I és veritat, ho va dir ell, és veritat. I a vegades és difícil, eh? Explicant que aquí al Liceu, el Jaume Aragall, cada vegada que moria a Mimí, es feia un fart de plorar el pobre home, que a vegades no hi havia qui, no li donava l'aire per poder cantar els últims mimi, mimi, finals, no? I aquí passa igual. De fet, aquí no sé si és marca de la casa Puccini, però també quan acaba i es mor, també acaba el tenor cridant des de fora «Butterfly! Butterfly!» I així és com acaba l'obra que tots coneixeu. Jo a partir d'aquí sí que us demano una cosa. Jo sempre intento que aquesta experiència no es quedi aquí, que aneu al teatre, la disfruteu, espero amb unes altres oïdes, amb uns altres ulls. Però també, abans de que aneu al teatre, potser aquesta nit us ve de gust, i això és una suggerència, no és només uns deures, és que torneu a sentir, o qui no l'hagi sentit, que senti per primer cop, un cor d'aquesta òpera. Puccini no escrivia molts cors. De fet, Puccini també se li critica que sempre escrivia per tenor i soprano dramàtica, o lírico spinto. I no li posa àries ni al baríton, ni li posa àries ni a la soprano, ni als baixos. Vull dir, pràcticament escriu per aquests dos tipus de veus. Però això no vol dir que no en sapigués de fer cors. I de fet, aquí fa un dels cors més bonics de la història de l'òpera, que és un cor a boca chiusa, a boca tancada. Està acompanyat amb el pizzicato de l'orquestra, i és una melodia que per sobre flota d'aquest pizzicato amb el cor que està fora d'escena. És el moment en què Butterfly sap que ha arribat Pinkerton i diu, què has tardat? 2 hores? 1 o 3? No sé, esperem-la aquí, es posen a esperar. Hi havia la foto d'abans. I es posen a esperar tota la nit i Pinkerton no arriba. I passa tota la nit i Pinkerton no ha arribat. I mentre estan esperant, sona aquest cor. I aquest cor, amb aquesta música tan bonica, diem, ah, que bonic, però és que aquest cor ens recorda una altra cosa, té un contingut, ens està explicant una història. I és que aquesta música, si no ens hem adonat, és la mateixa música que sona per sota en el moment en què Sharpless, el cònsol americà, li està llegint la carta de Pinkerton a Butterfly. Pam, 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 tin, 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 tin. Pum, pum, pum. I comença a parlar sobre aquesta música, tal com dèiem abans. Doncs bé, el que està passant aquí és que el compositor ens està explicant. Ell està esperant i està recordant aquesta carta, i està recordant la promesa que tornarà. I està rellegint i rellegint aquesta carta de Pinkerton, que la venera com si fos un... Diguéssim... Doncs bé, doncs són aquestes coses que s'han de saber, no? Quan... Doncs bé, poseu-vos-la aquesta nit. Jo a vegades me la poso. Abans d'anar a dormir... Escolta, qui tingui problemes d'insomni, vull dir, dormir amb una dolçor i una tendresa que jo us ho recomano. I res de química, no? Us poseu una càpsula de Puccini, eh? I dolços somnis. Bé, fins aquí la conferència. No sé si teniu alguna pregunta més. Això és tot? Sí.
Per què la primera versió que va ser un fracàs? Per què va ser tan fracàs? Per diferència?
Em pregunten aquí que per què la primera versió de Butterfly va ser un fracàs tan important. A veure, dos motius que se m'acudeixen a mi. Una, jo no l'he sentit, però els que l'han sentida, perquè s'ha recuperat alguna vegada per morbo de saber com sonava, diuen que dramàticament i tal doncs estava menys aconseguida. Aquí, gràcies a aquestes correccions, el fil dramàtic estiva i no s'arriba a trencar mai. El ritme, diguéssim, emocional és constant i no decau mai. I aleshores això, diguéssim, que és una de les motius pels quals ha millorat l'òpera, precisament. I pot haver fet moltes millores més en aquest sentit. Però l'altre és que hem de saber que el Teatre de l'Escala és molt particular. I vostès potser ho coneixen, i és que el Jorge de León ens ho deia ahir, és que ir a cantar a l'Escala, diu... Solo con que no t'abutxien és un èxit. I és veritat, i recordareu escàndols molt sonats, perquè ja diguéssim que els Loggionisti, que són els del cinquè pis, que són els que realment defensen, diguéssim, i sense pròpia l'òpera, i diguéssim que són els hooligans de l'òpera d'allà, si algú no els agrada, es bronquen, i es bronquen a qui sigui. I van esbroncar a la Freni quan va fer la Traviata. Per què? Perquè ho va fer bé? No, bueno, ho podia fer bé, però clar, no era la Calas. I ningú s'havia atrevit a fer-ho com la Calas. Pam! Van esbroncar a Carlo Bergonzi cantant la Ida, imagina't. Van esbroncar a Pavarotti fent la Lucia. Van esbroncar a l'Anya amb la famosa espantada que se'n va anar a mitja òpera amb la Ida. van desbroncar a Piotr Preixalà amb la Traviata també de l'estrena de temporada, i Preixalà va dir que no tornava més a l'escala, que s'havien pensat. O sigui que és un públic molt particular. Perquè ja em deien alguna més? No? Anem a sopar? Vinga, bona nit, gràcies.